Bon dia, són les 8.
Bon dia, de poca calor i creixement de tempestes. Tot i que el dia comença amb força sol, creixeran nuvolades a partir de mig matí i entre migdia i tarda tindrem tempestes localment intenses.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és... Disculpeu. 16 de setembre del 2022, divendres, ja és divendres, i tot i com ara ens deia l'Albert, el dia ha començat amb bon temps, fa un sol radiant, sembla que hagi de ser un dia fantàstic. No us deixeu enganyar, perquè cap al matí, mig matí, migdia, aniran creixent nuvolades i acabarà plovent, i serà un episodi de pluja generalitzada, sembla, a tot el país. Ara mateix tenim 19 graus a Palafrugell, tenim 19 graus a Pals i 18 graus a Santa Cristina d'Aro. En un dia en què us explicarem que ja es poden fer les inscripcions a l'escola Carrossaire de Palafrugell, que 180 veïns s'han apuntat a la recollida d'oralites per particulars que ha organitzat el Consell Comarcal, aquesta recollida d'oralita gratuïta a la zona de la Bisbal per contrarrestar els efectes de la pedregada, que en va destrossar moltíssimes, i també parlarem del Centre d'Interpretació d'Indians, que ja està treballant, que ja està preparant l'Ajuntament de Begur. I atenció, recordarem i explicarem la polèmica que hi ha per la traducció de noms de comarques, el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat. No se sap encara qui ha estat el graciós que ha traduït diverses comarques, bueno, de fet, totes les comarques de Catalunya, de la Franja i del País Valencià les ha traduït al castellà. En el cas del Baix Empordà, ens ha tocat, evidentment, el Bajo Empordà, que és la forma com sembla que ens hem de referir a la nostra comarca, no? I avui al Supermatí també parlarem de l'acte que organitza demà mateix al Museu del Suro de Palafrugell les diverses entitats ecologistes, SOS Costa Brava, SOS Palafrugell, Salvem el Golfet i també arquitectes de Palafrugell organitzen el Museu del Suro per parlar de la situació actual de l'urbanisme a Palafrugell i de la situació que s'ha creat després de la decisió que va prendre l'Ajuntament de Palafrugell d'impulsar una moratòria urbanística contra les construccions que afecten zones que podrien ser susceptibles de quedar afectades pel pla director urbanístic. Tot això aquí al Supermatí, ara són les 8 i 2 minuts. Comencem els titulars explicant que ja es poden fer les inscripcions a l'escola Carrossaire de Palafrugell.
Les classes s'impartiran tots els dilluns al vespre a partir del mes d'octubre i fins al desembre. El primer professor de l'escola serà Julio Navarro, de la colla Imaginació i vinculat en el món Carrossaire des de fa més de 3 dècades.
La meva pretensió, evidentment, que l'any que ve s'apuntin amb una colla o amb una altra, i si ve gent del que ja està dintre les carrosses, doncs millor encara, perquè també ens va bé que canviïn, que vegin altres maneres de fer.
Gràcies, Ferran Castelló. I uns 180 veïns s'apunten a la recollida d'oralita per particulars del Consell Comarcal del Baix Empordà per la pedregada d'ara fa 2 setmanes i mitja.
El Consell Comarcal del Baix Empordà calcula recollir unes 50 tones que es portaran al dipòsit controlat de Castellolí, l'únic de Catalunya que reuneix les condicions per rebre aquest material.
Begur avança en l'habilitació del nou centre d'interpretació d'indians.
L'Ajuntament ja ha formalitzat el contracte per a l'execució dels serveis de disseny, producció i muntatge de l'espai museístic. Aquest nou espai ocuparà 3 de les 4 actuals sales que conformen les escoles velles centre cultural.
Serà segurament un pol d'atracció turística, en aquest cas pol d'atracció turística cultural. Ahir aquí al Supermatí vam parlar amb el palafrugellenc Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, que ens explicava que realment les xifres turístiques d'aquest estiu, d'aquest 2022, han estat molt similars i fins i tot un pèl superiors potser a les del 2019, abans de la pandèmia.
A l'entrevista d'ahir vam tenir Narcís Ferrer, qui ens va parlar de l'exitosa campanya turística d'enguany i ens va plantejar els objectius del sector turístic per la temporada del 2023.
De seguida repassarem què és el que ens va explicar en Narcís Ferrer. Per cert, si algun turista, que no ho crec, però si busqués el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, el nom de la nostra comarca, què s'hi trobaria? Doncs Bajo Empordà, no, Maria?
A més, si quan es consulta la publicació es tria l'opció de veure-la en català, sortirà el missatge que no està disponible. Diversos usuaris a les xarxes socials s'han mostrat indignats davant el canvi de noms.
Doncs sí, traducció en aquesta publicació del Butlletí Oficial de l'Estat, que ha generat moltíssima polèmica i encara s'està intentant aclarir què és el que ha passat, no? Però el govern espanyol ha dit que obrirà una investigació per veure per què s'han traduït els noms de totes les comarques del país, però també les comarques de la Franja i del País Valencià. valencià també, vull dir que no ha estat només, no ens ha afectat només aquí a Catalunya. La Bienal de Fotografia Xavier Miserachs estrena avui l'obra de teatre El Mar, de Xavier Bovés i Alberto Conejero.
El divendres 16 de setembre s'estrena l'obra del teatre El Mar, el Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, amb dramatúrgia i direcció de Xavier Bovés i Albert Conejero. Una obra que tracta d'una promesa que Antoni Benages, mestre català, fa als seus alumnes que no havien vist mai el mar i que, amb un mètode pedagògic innovador, els promet que els portarà a veure'l. Ho explica Xavier Bovés, director de l'obra.
De seguida l'escoltarem. Gràcies, Martí Oliveira. I també hem d'explicar que l'emblemàtic grup de Palafrugell, Portbó, celebra el seu 56è aniversari amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell a benefici de Càritas Palafrugell.
Aquest dissabte, l'emblemàtic grup palafrugellenc Portbó ofereix un concert al Teatre Municipal de Palafrugell a benefici de Càritas Palafrugell, tot celebrant el seu 56è aniversari.
Gràcies, Rafael Corbí. El Teatre La Gorga presenta, en aquest cas a Palamós, presenta la programació del quart trimestre de l'any amb propostes molt variades. Gerard Escaig.
Aquesta programació s'estrenarà el proper dissabte 1 d'octubre, coincidint amb la 7a edició del Festival de Dansa de Tardor Ona Dance, que s'estrenarà amb un espectacle de dansa acrobàtica de carrer a Plaça Catalunya, Ecos, de la companyia Moveo, a 8:45 del vespre. El festival s'allargarà fins al 16 de desembre, alternant 7 propostes més per a públic familiar, joves i adults.
I per anar obrint la gana, quan són les 8:06, la Cuina de l'Empordanet presenta les accions d'enguany del projecte de la Llotja a la Cuina.
L'acte ha tingut lloc a l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, comptat amb la presència de l'Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Pere Estradera, president de Calp Costa Brava, Mireia Esteve, gerent de Calp Costa Brava i Vicenç Fajardo, president de la Cuina de l'Empordanet.
Gràcies, Miquel Quaranta. I en aquest repàs dels titulars ens queda explicar que demà arriba la jornada de neteja de platges a Calella i Ellafranc.
L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació WeCare de la marca Delicious and Sons organitzen la jornada de voluntariat Netegem la Mediterrània. La neteja a les platges de Calella, de Palafrugell i Ellafranc es podrà fer a peu, en immersió, caiac o paddle surf.
Que ja no podem inscriure ningú més. Hem tancat a més de 500 inscrits a totes les modalitats, fem torns de sortida amb els caiacs, amb els paddle surfs, i bueno, tenim una llista d'espera de 100 i pico persones.
Doncs ja sabeu que, vull dir, passa això, hi ha aquesta neteja de platges, tot i que doncs ja no s'hi pot apuntar ningú perquè ja hi ha tot el cupo de voluntaris complert. I els divendres aquí al Supermatí repassarem les activitats a l'agenda cultural i festiva d'aquest cap de setmana amb l'Eugènia Güell.
Per fi divendres, i el Baix Empordà, a més, sembla que encara no s'ha acabat l'estiu perquè tenim dues festes majors aquest cap de setmana, la de Verges i la de Begú, i a més, exposicions, cinema i activitats per donar i per vendre, que de seguida les repassem totes.
I a les portes del cap de setmana també és bon moment per conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Avui es poden repetir tempestes com les que vam tenir ahir a la nit, no? És així?
Doncs sí, tot i que el dia ha començat en general amb bon temps, ja al llarg de mig matí i migdia aniran creixent nuvolades i plourà. La pluja serà de distribució irregular, com és habitual en casos de xàfecs tempestuosos, però localment pot ser intensa aquesta tarda i superar els 20 litres en 30 minuts, segons informa l'avís de perill que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya i que també afecta el Baix Empordà. L'altra novetat del dia serà la poca o nula calor. Si ahir el termòmetre encara va superar els 32 graus al Baix Empordà, avui la temperatura quedarà per sota els 28 graus. Demà ens espera un dissabte encara insegur al matí, amb cel variable, tot i que amb molt poc risc de pluja. De fet, els protagonistes de dissabte seran, per una banda, el descens tèrmic, amb una temperatura entre 15 graus de mínima i 26 de màxima, i per altra, el vent del nord-nord-est, que bufaran cops de més de 50 km per hora. Diumenge es manté l'ambient poc o gens calorós i la setmana que ve començarà amb temps més assolellat. Lleugera recuperació de la temperatura a l'espera d'un nou canvi de temps i pluja a finals de la setmana que ve.
Aquí a casa nostra estem posant una espelma a Sant Albert de París i aviam si això que acabes de dir, aviam si això no passa, aviam si ens ho podem estalviar. Ja saps què has de fer, Albert. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, com que el president Pere Aragonès aposta per mantenir la coalició de govern amb Junts i diu que manté intacta, com des del primer dia, la confiança amb tots els seus consellers. En una conferència organitzada per La Vanguardia i RAC1, el president de la Generalitat ha insistit que cal preservar les institucions de les diferències entre els partits independentistes. Unes paraules que arriben justament l'endemà d'una cimera extraordinària de més de 6 hores per mirar de refer ponts entre els socis de govern després d'uns dies de molta tensió. És segurament la crisi més greu com a socis de govern. Que el ple del Congrés ha aprovat amb el suport del PSOE, Unides Podem i els seus socis habituals, crear una comissió d'investigació sobre el Ministeri de l'Interior que va dirigir Jorge Fernández Díaz durant el primer govern de Mariano Rajoy. Concretament, volen investigar la implicació del govern Rajoy en l'operació Catalunya i la seva branca andorrana. El que s'ha aprovat aquest dijous serà el tercer òrgan de Congrés del Congrés per investigar les suposades trames parapolicials del Ministeri de l'Interior en l'etapa del PP. Mor la parella d'excursionistes rescatats amb hipotèrmia a la Vall de Boí. A les dues víctimes, un home i una dona, les van trobar inconscients prop de l'estany de Contrash. I Pedro Sánchez es recupera i guanyaria a Núñez Feijóo per dècimes, segons l'enquesta, l'última enquesta de l'CIS. El baròmetre del setembre dona un avantatge als socialistes de 7 dècimes al davant del PP, que el juliol va ocupar la primera posició d'aquesta enquesta. Dos minuts i mig i arribarem a un quart de nou del matí. El comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia en Pere Carreras.
Indianàpolis és el sobrenom carinyós que li dono a Begur, el meu poble. Si som bandera de cultura indiana, se m'acut anomenar-lo amb estima Indianàpolis, entès sempre com una bonica nomenclatura que no fa mal i em sembla prou simpàtica. Indianàpolis va celebrar, al setembre, la fira que li dona nom per uns dies, la fira d'indians a Begur. I estant jo allà moltes hores del món, molt agradables hores ben invertides, des de ballant salsa, merengue, tangos o ajudant a moure taules i cadires, he sentit opinions sobre el format escollit que van del blanc al negre. El resultat és tants caps, tants barrets. Trobareu hiperventilats que diran que la fira era insubstancial i trobareu contrarreformistes que aplaudeixen l'aposta cultural, traduïda en una evident i també desitjada descongestió del centre de la vila. Com sempre, el correcte segurament estarà al mig, i d'entubi solucions màgiques no n'hi ha. I com que, dissortadament, qui organitza esdeveniments no neix amb solucions als misteris de la fe, sinó que han de prendre les decisions amb moltes i moltes setmanes i mesos d'antelació, han d'apostar pel vermell o pel negre, pel parell o per l'imparell, tot esperant que no s'ho emporti la banca en una mala jugada de ruleta. Decisions, de vegades fàcils, però també de vegades arriscades. Ningú va dir que prendre partit fos una cosa senzilla. La vida és risc, la vida és decidir. I segurament l'any vinent l'equip indià analitzarà cada minut de la pel·lícula de totes les nostres vivències i agafarà el bo i millor de l'edició del 22 per fer una gran i magnífica edició del 23. Així fem les coses a Begur, observant el que s'ha fet bé, mirant qui ha fallat, aprenent dels errors i prenent notes, també prenent canyes. Que no passa res per admetre que faltava una mica de follia i rauxa en algunes cantonades. Això, rai, que és de bon solucionar. Seria com afegir un pensament de sal als guisats. Sempre hi som a temps. El problema són els excessos, quan ens hem passat de frenada i tot el plat ja és salat. Fàcil també és ser un tuitaire o un instagramer amb ànsies de capatàs que es creu amb el dret i amb l'autoritat de dir-nos als pobres bacanars com hem de fer les festes al nostre poble, quan hi t'imagines el que suposen decisions que afecten responsablement la seguretat de les persones o el benestar econòmic dels negocis del municipi. A la gent que pontifica des de les històries d'Instagram, que només pensen egoístament en ells mateixos, en la superficialitat, en la intranscendent reflexió i en la buidor d'un tuit a Marc, se'ls fa el mateix cas que el que duren les històries poquet. No dic no tenir-los en compte, però abaixar-ne la rellevància i tant. I per últim, reflexió última meva. Felicitats a l'equip indià de Begur, que per mi van fer un excel·lent any ple d'encerts. Però això ja ho dic jo, d'una forma més personal.
Gràcies, Pere Carreras. De seguida també ampliarem aquesta notícia que us explicàvem, el fet que, doncs això, que ja s'està encarant la recta final per poder aconseguir aquest centre d'interpretació dels indians de Bagua a les Escoles Velles. I de seguida ampliarem aquesta informació, però aquesta era la reflexió que ens portava el bagurenc, el periodista bagurenc Pere Carreras, sobre les novetats d'aquest any a la Fira d'Indians. Ara mateix és 9:15 del matí. El Museu del Suro de Palafrugell acull demà un debat sobre l'urbanisme, un acte que comptarà amb la presència del filòsof Josep Maria Terricabres i que organitzen arquitectes de Palafrugell, Salem el Golfet, SOS Palafrugell i SOS Costa Brava, per debatre al voltant de la moratòria urbanística aprovada per l'Ajuntament de Palafrugell per adaptar el planejament urbanístic, allò, al pla director urbanístic. D'aquesta organització, d'aquest esdeveniment, en parlem amb un dels seus responsables, que és en Josep Ferrés. Bon dia.
Bon dia.
Expliqui'm, perquè n'hem parlat a les últimes hores, els últims dies, sobre aquest esdeveniment, també aquí en aquest informatiu, i explicam que potser el més interessant de tot plegat, a banda de la presència del filòsof Josep Maria Terricabres, potser haurem d'estar pendents del posicionament de tots els partits, perquè hi participaran en principi tots els partits, no sé si ja teniu confirmats els noms dels membres dels diferents grups municipals que participaran en aquest debat.
Sí, hi participa Marc Heras, Junts per Catalunya, i participa Xavier Rangel pels Partits Socialistes de Catalunya, Lluís Marí pels Comuns, Jaume Palaí per Esquerra Republicana.
Havia entès, pensava que hi anava en Josep Piferrer.
No. El regidor Palaí...
Que és el regidor d'urbanisme, vull dir que més iori que ell.
Sí, no, i Josep Maria Piferrer va dir que assistiria entre el públic, també.
D'acord.
I també m'estic deixant Cristina Suquet, que és advocat, que ve en representació de Joan Vigues, que no pot assistir-hi.
Imagino que des de Ciutadans els han confirmat l'assistència d'algú?
Vaig parlar amb el senyor Joan Ferrer, va dir que ell no podia ser-hi, que tenia un altre compromís i que intentaria veure si venia algú altre del seu grup, però no en tenim notícia.
El que dèiem, què és el que intentaran, vull dir, serà un debat, però no sé qui el moderarà aquest debat i què és el que intentaran treure dels representants polítics, no sé si hi ha algun compromís amb les diferents causes que té obertes ara mateix SOS Palafrugell i SOS Costa Brava aquí al municipi.
Sí, és un primer debat, podríem dir, o és una primera posta en comú d'idees. El moderarà Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava, i de fet, esclar, en un debat així tampoc crec que arribem a conclusions definitives de res, molt probablement, però sí que entre el públic assistent que pot haver i les firmes que posem sobre la taula, és molt important que els polítics se donin compte que de la importància hem d'adequar el planejament urbanístic existent a les determinacions del pla director urbanístic, que això és la base, el motiu pel qual s'ha aprovat aquesta moratòria, sinó també de replantejar-se certs aspectes del pla general que són realment tòxics, podríem dir, no? O sigui, si realment s'arriben a executar algunes de les previsions que conté el pla general, podem tenir problemes seriosos a l'entorn de la platja del Canadell o bé de Tamariu a l'entorn de la Riera del Mas del Llor. Uh-huh.
Ara m'agradarà repassar alguns d'aquests punts, no? Perquè, però abans t'hi voldria preguntar, és a dir, són punts del nostre litoral que estan amenaçats per plans que, si s'executen, poden crear un impacte mediambiental i paisatgístic important. No sé si prèviament en aquest debat, des de SOS Costa Brava o des de diverses entitats, SOS Palafrugell o Salvem el Golfet, o en aquest cas arquitectes de Palafrugell, si ja s'ha parlat amb el govern municipal, si tenen idea de si aquests diversos plans tiren endavant, si ja hi ha alguna intenció de poder limitar algun d'ells.
Bueno, sí, és clar. El fet que l'Ajuntament el progrés d'aquesta moratòria és perquè sobre la taula dels serveis tècnics de l'Ajuntament hi ha diversos estudis preliminars i plans parcials per tirar endavant alguna d'aquestes zones urbanitzables. Això és així. I després ja amb anterioritat...
Tirar endavant vol dir que hi ha projectes que farien que, sí, que això es construís.
Exacte. Sí. I esclar, però tant és, les previsions, el pla general preveu aquestes edificabilitats, les preveu. Per tant, encara que ningú hagi presentat un projecte concret, el sol fet que això existeixi en les previsions del pla general ja és, podríem dir, una amenaça, un perill, en aquest sentit. I és per això que nosaltres demanem la revisió del pla general amb una sèrie de sectors de planejament sensibles.
Val. D'acord. Repassem aquests diversos punts. No sé si per fer-ho ordenat i que la gent vagi situant-se, no sé si potser seria útil anar explicant aquests diversos punts, diguem-ne, de sud a nord, no? Des de Calella fins a Tamariu. No sé si ens ho pot anar explicant així.
Bueno, de Calella a Calella principalment, eh? O sigui, nosaltres la nostra preocupació està a l'entorn del Canadell. A l'entorn del Canadell hi ha una previsió d'una infraestructura. És a dir, són unes previsions que es van fer als anys 60, concretament l'any 65. De l'any 1965, l'Ajuntament va acceptar una sèrie de propostes d'un grup de veïns a l'entorn del Canadell que recollia unes edificabilitats de la vora d'uns 8.000 metres quadrats. Ja en aquell moment, aquestes edificabilitats superaven en 1.000 metres quadrats el que permetia la llei d'urbanisme dels anys, de l'any 59, si tot això ens ha arribat fins ara, fixis, des de l'any 65, les previsions que es van fer l'any 65 amb les perspectives que es tenien de creixement a l'any 65, a l'any 2022 ens arriben encara, totes aquestes són vigents encara, aquestes previsions. Previsions de vialitat de penetració a Calella amb vials de 15 metres d'amplada que preveuen la canalització de la riera del Canadell. No em vull allargar massa en aquest aspecte, però canalitzar rieres en la proximitat de plages vol dir que tota la brutícia que contenen aquestes rieres canalitzades, quan plou el vi ruixat, va parar directament a la platja. Per tant, això sol ja és un motiu de preocupació.
Aquesta canalització dependria de l'Ajuntament, diguem-ne, o no?
Bueno, esclar, en el moment d'urbanitzar, el que es fa és que s'artificialitza un sol que ara, actualment, absorbeix tota l'aigua de pluja i tota l'aigua que ve ja de la conca, que prové del cap fins la siesta, a través de la Rambla Josep Tarradellas. Tota aquesta aigua drena en un terreny, en un canyissar que hi ha, i bueno, aquest terreny doncs, absorbeix la major part dels líquids que li arriben. Però, esclar, si aquesta, diríem, conca es prolonga d'una manera entubada, soterrada, i es prolonga i s'enllaça fins a la platja del Canadell, doncs vostè ja es pot imaginar el que pot passar amb un mínim ruixat. Pensi que això, aquesta canalització seria molt més llarga, seria 5 vegades més llarga que la canalització que passa per sota la plaça del Promontori de Llafranc. Uh-huh. I si vostè recorda, ara passem a Llafranc, a la plaça del Promontori, quan plou, es forma un meandre a la platja de Llafranc i allà hi surt de tot. Però surt de tot relativament poca cosa perquè és una conca petita i la part entubada és relativament curta, des de l'hotel Salimar fins a la platja de Llafranc. Però nosaltres aquestes coses ja són història, o sigui, canalitzar rieres i urbanitzar i artificialitzar sòls a l'entorn de les plages és una cosa que...
Clar. Però, és a dir, això només es canalitzaria si s'urbanitzés a l'entorn, no? Vull dir...
Evidentment.
Perquè recordo que quan vostès van posar sobre la taula aquest tema, criticaven precisament que es podia construir a la zona de la Pineda, es podia construir moltíssim, i deien fins i tot que allò podia ser un Sarriera Living 2.
Però en aquest cas, cada cas és diferent. O sigui, així és com a Sarriera Living, l'impacte és de les construccions sobre la muntanya i sobre el paisatge. Això és innegable. Però no hi ha una afectació d'aigues directa, perquè no és està en el cas, és un impacte visual. El cas del Canadell, l'impacte visual dels habitatges, probablement no seria aquest el cas, seria l'impacte a la vialitat que ha de servir aquests habitatges, o més ben dit, els habitatges serveixen per pagar una vialitat que és inútil.
Però llavors entenc que des de SOS Palafrugell i de SOS Costa Brava no es critiquen aquestes construccions.
No, ho critiquem al conjunt. El que passa és que no fem la crítica a partir de les construccions possibles, sinó que ho fem a partir de la infraestructura prevista. M'entén?
Sí.
Si no es fa el carrer, si no es fa aquest carrer, que és un carrer inútil i nociu, tampoc cal fer les cases, perquè les cases, en definitiva, serveixen per pagar el carrer, m'entén? I, per tant, si el vial no es fa, les cases tampoc. I ja està. A més, per fer les cases aquestes, 54 cases, el seu clavegueram ha d'anar bombejat directament pendent amunt. Perquè actualment totes les cases de la Conca Baixa de Calella i de Franc, tot el clavegueram va bombejat amunt. Si es fan aquestes cases, han de tenir una previsió de places d'aparcament de 2 places d'aparcament per habitatge. Això vol dir que, si són 54 cases, són 108 places d'aparcament. I cada plaça d'aparcament ocupa 25 metres quadrats, incloent l'espai de rampa. Si vostè multiplica el nombre que li he dit, de més de 100, per 25, li donarà 2.500 metres quadrats d'espai artificialitzat directament sobre el terreny, més el vial que ha de donar accés a aquests habitatges. Tot això sumat en aquest espai de Calella implica la desaparició de la platja del Canadell. No sé si m'explico bé.
Desaparició?
Desaparició, o sigui, la platja del Canadell queda partida en dos.
Perquè la riera... Per pas d'aquesta riera, però quan plogui o no?
Home, quan plogui i quan no plogui.
També.
Perquè, escolti, totes les piscines d'aquesta conca desaiguen en aquesta riera. Qualsevol neteja de fondos de piscina va parar directament a aquesta riera. Actualment, aquesta aigua l'absorbeix el terreny. Quan el terreny no pugui absorbir aquesta aigua, l'aigua va directament a la platja. Però l'aigua va directament a la platja i quan plogui, no solament l'aigua de pluja, sinó totes les rates que hi hagin en aquest clavegueram van a la platja, m'entén? És una cosa que el que s'ha de fer és el contrari. El que s'ha de fer és descobrir rieres, no pas tapar rieres. I el que s'ha de fer no és portar cotxes al més a prop possible de la platja, sinó fer que la gent hi vagi a peu, en bicicleta o en transport públic. I que deixi el cotxe, excepte els residents, evidentment. Però jo mateix, que no soc resident a Calella, què coi he d'anar a fer amb cotxe? I vaig en bicicleta. I a més hi vaig per la carretera vella, que he de dir que és una cosa que està molt ben feta i des de SOS Costa Brava aplaudim la mesura que ha pres l'Ajuntament de fer un carril bicicleta. I ho dic expressament ara aquí i a la ràdio, perquè sé que és un tema polèmic per part de molta gent que es queixa d'això, però és una de les mesures que fa avançar les mentalitats i, evidentment, a través de la mobilitat, que és una altra de les feines que cal fer, no solament a Palafrugell, per tot.
Això és interessant. És a dir, com a SOS Costa Brava, SOS Palafrugell, aplaudeixen aquesta mesura dels canvis de mobilitat de la carretera vella?
Completament. M'entès? No solament això. I encara hi ha una altra cosa. Si es passegen ara per la carretera vella en bicicleta, que és el que cal fer, perquè si algú ha d'anar a Calella, els aconsello que vagin per la carretera vella en bicicleta, que s'hi va perfectament bé, veuran que els caps de setmana està ple de plàstics, la cuneta. Ple de plàstics, perquè a pesar de les escoles verdes, a pesar de tots els discursos mediambientalistes i de formació que es fa a les noves generacions, quan van a les discoteques, els hi cau el got a terra, quan surten. I va just, doncs, tota la... És un merder impressionant. Aquesta és una altra de les coses, o sigui, carretera vella, perfecta, cal resoldre els extrems, les arribades, tant a la banda del Lidl com a la banda, sobretot a la banda de Llafranc, evidentment, no és perfecta. Podríem dir que s'assembla una mica a l'urbanisme tàctic de Barcelona, però està bé l'urbanisme tàctic, està bé en aquests nivells, no? Però el que no està bé és l'ús que se'n fa de deixadesa, de brutícia, i això és una de les coses que cal corregir. Jo m'atreveixo a proposar que els promotors d'aquestes discoteques s'haurien de fer càrrec de la neteja de tota la merda que genera el seu entorn.
Molt bé, doncs queda dit, perquè això no m'ho esperava i costa de trobar veus que es manifestin públicament a favor de la, dels canvis a la carretera vella, i per tant li agraeixo.
Doncs aquí en té una.
Aquí en tens un, tenim una, no?
Amb un molt bon suport, i amb el convenciment que aquestes coses fan avançar la societat. El que no fa avançar la societat és seguir igual com fins ara. I movent-se amb cotxe amunt i avall i fent l'idiota per anar d'un lloc a l'altre. El que s'ha de fer és, amb calma, anar a peu, i després una altra cosa és modificar els horaris de la sarfa. Quan jo era petit i anava a la platja, anava a la platja amb sarfa, hi havia una sarfa cada mitja hora, a qualsevol hora dels mesos d'estiu. Una sarfa cada mitja hora. Ara resulta que els horaris de la sarfa són només de mitja hora a primeres i últimes hores del dia. Ho són perquè la gent que treballa a l'hostaleria pugui anar amb transport públic. Estan pensats per la gent que treballa, però no estan pensats per la gent que pot anar a la platja o que pot anar de les platges al mercat de Palafrugell amb una certa agilitat, perquè hi ha una sarfa cada hora. Una sarfa cada hora a l'estiu és ridícul. És perquè no l'agafi ningú. I això és una estupidesa, perquè el que s'ha de fer no solament reforçar la mobilitat amb bicicleta o a peu, si es vol, una mobilitat lenta, sinó que s'ha de reforçar la mobilitat en transport públic d'una manera àgil, perquè si no, evidentment, no l'agafa ningú. Això, doncs, ja li dic, nosaltres, de fet, la nostra preocupació no és tant els aspectes de mobilitat, sinó aspectes, doncs, més d'urbanisme, d'anàlisi urbanística.
Sí, parlem de l'acte de demà, tornem a l'acte de demà. No sé si queda, vull dir, continuem anant cap amunt, si vol, i repassem els punts calents que tenim aquí al litoral de Palafrugell.
Sí. Sí, doncs, bueno, li he parlat del Canadell.
Sí.
Ara si anem a Llafranc, cada cas és diferent, eh? O sigui, a Llafranc el que hi ha és completar l'organització de la muntanya de Sant Sebastià amb uns habitatges que estan situats en zona de carena. Carena vol dir quan estem en el cim de la muntanya, que els habitatges són visibles o poden arribar a ser visibles des de les dues bandes, però sobretot els habitatges vistos des d'una distància afecten la visió del perfil, la cintureta de la muntanya. En el cas de Llafranc passa una mica com va passar també amb el xalet del Golfet. Nosaltres tenim uns referents que són l'hostatgeria i el faro a la costa. I ja fa uns anys vam fer una sèrie d'apartaments, els apartaments Xurruca, que estan més cap a la banda nord, que són ben visibles des del mar, i tot i que estan allunyats de l'hostatgeria, alteren la bellesa incomparable d'aquest paratge descrit per Pla i per molta més gent. Les previsions d'edificació que hi ha, evidentment, el que fan és reforçar la pèrdua de valor, de singularitat, en aquest paisatge, doncs, de l'hostatgeria i del far. Bueno, si vol, no és tan greu com el que hem comentat abans de Calella, però també és un tema que caldria considerar, i caldria considerar també des del punt de vista del moviment de terres. I, bueno, ja són aspectes més tècnics que també no en el debat no hi podrem incidir, però, per exemple, hi hauria d'haver una normativa aquí, en el plejament, que limités les extraccions de terres o l'aportació de terres. És a dir, quan es fa un edifici amb un terreny en pendent, el volum de terres d'extracció i el volum de terres d'aportació s'haurien de compensar, si és possible, dintre de la mateixa finca. Les terres que es treuen per fer els fonaments haurien de poder quedar a la mateixa finca, gairebé. Bueno, això són aspectes més subtils, no? I si ens anem a Tamariu, hi ha un altre cas molt interessant, interessantíssim, que és el cas de la riera del Mas del Llor. La riera del Mas... Tamariu té tres rieres. Dues que conflueixen, la riera del Mas Vallia i la riera que ve de la Font d'en Cruanyes, que conflueixen just a darrere del càmping Tamariu i que després arribarà al mar a través d'aquesta avinguda empurlanada plena de cotxes que hi ha a Tamariu. Aquesta és una riera. I després n'hi ha una altra, que és la que passa per Esgot de Vi i el Mossec, davant d'aquests dos locals, i que ve seguint la carretera d'Aiga Blava, que és la que ens porta a l'urbanització d'Aiga Xalina. Aquesta és la riera del Mas del Llor, i aquesta riera té quatre sectors urbanitzables en aquesta zona. Un, que es dedica simplement a completar la filera de cases, i dos, que queden apartats. En un hi ha previst un edifici d'aparcaments i en l'altre, o sigui, són dos sectors que el que fan és distorsionar.
Un d'aquests és l'antic Aiguacel?
Aiguacel, això és l'hotel, no? No,
Aiguacel són els apartaments que va haver-hi polèmica perquè van talar arbres allò en plena dalt.
No, això no, estic parlant de baix de Tamboril. Aiguacel està a Aiguacel i de dalt de tot. Aiguacel, juntament amb la carena de la muntanya que separa Aiguacel de Tamboril, també són dos espais urbanitzables. Allà a Aiguacel van tallar els arbres, perquè així ja no cal que en parlem, i estan tallats, ja no hi són. I després hi ha la previsió d'un edifici, un hotel, just també en l'espai de la carena, de la muntanya, que són temes que el pla director urbanístic precisament avisa molt seriament de que són temes que cal evitar la construcció d'edificis en carena. Per tant, Aiguacel ja ha tingut una reducció important de la seva edificabilitat en aplicació del pla director urbanístic, però ha quedat fora de la moratòria. Aiguacel ha quedat fora de la moratòria, que és una cosa que ens preguntem per què ha sigut així. I, bueno, ja ens ho explicaran, suposo, doncs, dissabte, no? Ens ho explicaran. Però no, quan parlem de la Riera del Masdellor, estem parlant d'una cosa molt més propera al casc urbà de Tamariu, i també molt sensible perquè afecta terrenys de Llera, de Riera, un altre cop, i que és una cosa que, en aquest cas, sí que és una altra de les preguntes que es posaran en el debat, és que l'Ajuntament, nosaltres sol·licitem que apliqui el que ja preveu la llei d'urbanisme de crear una reserva de sòl públic per poder fer operacions de permuta, operacions de compra de sòl, com situacions com aquesta de la Riera del Mas del Llor. I evidentment, treure-les, eliminar aquestes edificabilitats que són previstes.
És a dir, el que proposen és fer una espècie de conservatori del litoral, però municipal.
Exacte. Bueno, de fet, la llei d'urbanisme preveu que sigui així. I, de fet, d'alguna manera ja hi ha patrimoni municipal, perquè vostè sap que quan es fan urbanitzacions s'han de cedir el 10% de l'aprofitament mig, no?, d'edificabilitat, i també amb sòl. O sigui que l'Ajuntament té patrimoni que pot intercanviar, pot canviar cromos amb propietaris o promotors, si convé. Això és política d'urbanisme. L'urbanisme està fet així. O sigui, aquí el que es tracta és que ningú surti escaldat, ni es tracta d'anar a fer la punyeta a ningú. Es tracta simplement de posar ordre i que les coses s'ajustin al temps que vivim, i no pas estar esclaus de previsions d'èpoques en què, fixis, aquests projectes dels anys 65 és que no ni dibuixaven la topografia, ni dibuixaven les rieres. L'estudi paisatgístic era nul. Vull dir, coses que ara ens preocupen. En aquella època els hi preocupaven altres coses. Tot el que hem après durant aquests anys ha de servir d'alguna cosa. Ha de servir per corregir els errors que s'han comès, intentar evitar cometre errors que sabem que són garrafals, per experiència. I amb això estem. Per això jo hi soc. Jo soc arquitecte. I jo ja sé que, fent d'arquitecte a Palafrugell i figurant en una associació com aquestes, és com si és un suïcidi per un arquitecte en un despatx. Però és que no em dóna la gana, és el que li digui. A més, ja tinc una edat hem de treballar pel bé comú. Bàsicament, aquesta és la feina, és l'única cosa decent que podem fer en aquest món.
Doncs Josep Ferrés, arquitecte i membre, portaveu de les entitats que organitzen aquest dissabte. No hem dit l'hora, a quina hora es fa el debat?
Sí, comencem a les 6, puntualíssims, perquè hem dit de 6 a 9, però jo crec que els del Museu del Suro ja estan fins al monyo i voldríem que pleguéssim abans. Aleshores, començarem aviat, i mirarem d'anar per feina i no enrotllar-nos massa, i que totes aquestes idees quedin de manera impreses, i estic segur que haurem de seguir palaiant, i ens en sortirem.
Doncs això, esperem que sigui així. Josep Ferrés...
Ens en sortirem amb la col·laboració de la gent. Esperem que la gent de Palafrugell, que ens escolta, vingui, que assisteixi. A mi el que em dol moltíssim, sobretot perquè vaig començar a través de Salvem el Golfet, amb el tema del Xalet del Golfet, és que vaig descobrir que hi havia gent de Palafrugell que no sabia ni on era el Golfet. I no solament això, dels 100 i pico de socis de Salvem Albufet, de Palafrugell, residents, n'hi han 3 o 4. O sigui, és una vergonya. O sigui, la mobilització de la pròpia gent de Palafrugell és fluixíssima. I és clar, què vol que li digui? Al finalment, l'arquitectura és la petrificació de la cultura. I és clar, nosaltres tindrem el que realment siguem capaços de mereixer o de conservar.
Doncs queda feta la crida. Josep Ferrés, gràcies i seguirem aquest esdeveniment de demà.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Cinc minuts i serà 3:15 del matí. Comencem l'informatiu per repassar notícies que afecten el Baix Empordà durant aquests últims dies, aquestes últimes hores i els dies que vindran. Per exemple, que ja es poden fer les inscripcions a l'escola de carrossaires de Palafrugell. Ferran Castelló. Aviam si podem escoltar. Un segon, que sembla que no podem escoltar en Ferran Castelló. Un segon, aviam si podem connectar amb ell. Ferran, a veure, endavant, Ferran.
S'impartiran tots els dilluns de 8 del vespre a 11:15 de la nit a partir del mes d'octubre i fins al desembre. El primer professor de l'escola serà Julio Navarro, de la Colla Imaginació i vinculat en el món carrossaire des de fa més de 30 anys. Navarro destaca que fins ara la gent de diferents professions s'han unit per fer les carrosses, però que una formació permetrà introduir la part més artística i creativa.
El que hi ha hagut, i encara hi és fusters, ferrers, guixaires, tota aquesta gent que es junta per fer una carrossa. Però clar, què falta? Falta el tema artístic, que ja n'hi ha, però jo crec que hauria d'haver-hi una formació, no et dic reglada, però impartida per algú que amb belles arts.
Navarro oferirà una petita introducció sobre aquest món i seguidament ja es començarà a treballar sobre la idea, el disseny, l'estudi de la figura humana i animal per tal d'executar les idees. Això ha d'animar els i les participants a formar part d'una colla l'any vinent o que gent que ja forma part d'un grup vegi noves maneres de treballar.
La meva pretensió, evidentment, que l'any que ve s'apuntin amb una colla o amb una altra i si ve gent del que ja està dintre les carrosses, doncs millor encara, perquè també ens va bé que canviïn, que vegin altres maneres de fer.
La idea d'oferir cursos de carrossaires ja fa anys que s'està treballant, però fins ara no s'havia pogut fer realitat.
Jo vaig intentar-ho quan estava president, quan va ser el 50è aniversari, i a través de l'Ajuntament, però no acabàvem de veure mai l'encaix d'on posar-ho, de com posar-ho. I aquest any, doncs, a través de l'associació i gent que està vinculada, doncs, ja s'ha començat una mica de feina en les escoles.
El preu del curs és de 12 euros al mes pels joves de fins a 29 anys i de 25 mensuals pels majors de 29. El curs s'impartirà a Can Genís i a la Nau dels Carrossaires i està organitzat per l'Associació de Colles de Festes de Primavera. Per altra banda, Can Genís organitza cursos i tallers per a joves com Cos i Emoció, Dibuix Tradicional de Pintura o Restauració Digital de Fotografies Antigues, a part d'activitats musicals, visites i cursos de monitors i premonitors. Es pot tenir més informació i fer les inscripcions a cangenís.cat.
Gràcies, Ferran Castelló. Uns 180 veïns s'apunten a la recollida d'oralita per particulars del Consell del Baix Empordà per la Pedregada. Es calcula que es recolliran unes 50 tonelades que es portaran al dipòsit controlat de Castellolí, que és l'únic de Catalunya que reuneix les condicions per rebre aquest material. Sergi Villena.
Un total de 182 veïns s'han apuntat a la campanya de recollida d'oralita per a particulars promoguda pel Consell Comarcal del Baix Empordà arran de la Pedregada de fa unes setmanes. L'ENS va contractar una empresa que durant 4 dies es va encarregar de recepcionar el material que aportaven els afectats amb els equips de protecció facilitats, 156 en total. N'hi ha 58 que no han tingut temps de fer-ho i per això el Consell ha previst una segona campanya de recollida per a mitjans d'octubre. D'aquests 182 afectats que s'han apuntat a la campanya, una gran part, el 67%, són de la Bisbal d'Empordà. El 23% de Forallac, 8 de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 5 de Corçà i 2 més de Parlavà.
Begur avança en l'habilitació del nou centre d'interpretació d'indians. L'Ajuntament ja ha formalitzat el contracte per executar els serveis de disseny, producció i muntatge de l'espai museístic. Maria Alzina.
L'empresa Intervento 2SL ha estat l'escollida després d'un concurs públic per la licitació.
Aquest nou espai museístic ocuparà 3 de les 4 actuals sales que conformen les Escoles Velles Centre Cultural i serà el punt de referència del llegat indià a Begur. En aquest sentit, es mantindrà una sala per exposicions temporals que passarà a anomenar-se Sala Bacanar. Aquest nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begur comptarà amb espais digitals interactius i amb sonorització. Per tot plegat, el centre s'estructurarà en 5 àmbits principals acompanyats d'un espai per al desenvolupament de les diverses activitats associades o no amb el projecte. Es combinaran d'aquesta manera diferents escenografies que ens traslladaran als espais i atmosferes de l'època. A més, es farà ús de diferents pantalles per la reproducció d'arxius de vídeo com a suport de material gràfic. En el conjunt de l'espai expositiu es pretendrà, així mateix, estimular els diferents sentits de l'espectador, com l'oïda, a través de la reproducció de música tradicional de l'època i havaneres, o l'olfacte, gràcies a la instal·lació d'un moble que permeti a l'espectador olorar diferents productes que es van importar de les Amèriques, com el cafè, el cacau o el tabac. L'enorme riquesa patrimonial conservada fa que Begur sigui considerada la capital indiana per excel·lència. I és que el valor històric existent és incomparable. Begur també disposa d'equipaments on es pot consultar i estudiar el llegat indià i que complementaran el centre d'interpretació dins d'un mateix edifici.
Tres quarts de nou del matí, parlem de teatres i d'esdeveniments que passen a teatres d'aquí, de la nostra comarca, començant per Palafrugell, perquè la Bienal de Fotografia Xavier Misaracs estrena l'obra de teatre El mar, de Xavier Bovés i Alberto Conejero. Ens ho explica en Martí Oliveira.
El divendres 16 de setembre s'estrena l'obra del teatre El mar, el Bienal de Fotografia Xavier Misaracs, amb dramatúrgia i direcció de Xavier Bovés i Albert Conejero. Una obra que tracta d'una promesa que Antoni Benages, mestre català, fa als seus alumnes que no havien vist mai el mar i que, amb un mètode pedagògic innovador, els promet que els portarà a veure'l. Ho explica Xavier Bovés, director de l'obra.
El mestre Antoni Benages, català, fill de Mont-roig, va anar a donar classes a Banyoles de Bureba, que és un poblet petit a Burgos, i en allà tenia uns alumnes d'un poble realment petit i pobre, i la promesa venia dels 2 anys que van estar treballant i fent feina junts i aprenent junts, i ell va aprendre que aquests nens no havien vist mai el mar. Van fer uns exercicis i van escriure un quadern al qual abocaven què podia ser i com podia ser el mar, i la promesa que ell, doncs, una mica va, els va dir que li agradaria poder portar-nos a veure aquest mar a casa seva a Mont-roig.
Xavier Bovés també és un dels protagonistes d'aquesta obra, amb un rol una mica misteriós, com acompanyant de viatge del mestre, ajudant-lo amb la manipulació dels objectes i visuals, mostrant els mars poètics a mesura que s'explica la història.
Jo justament tinc un rol a escena també, que una mica com, una mica misteriós, un alter ego que podria ser del propi Benages, un acompanyant en aquest viatge del mestre, perquè l'espectacle és una part textual molt important en la qual el Sergi interpreta el mestre i fins i tot cita paraules textuals del mestre que ell ha escrit i que ell evoca a través del discurs, de la paraula, i jo l'acompanyo amb el tema de la manipulació dels objectes.
Des del Borbó al migjorn amarat porta el seu elixir.
I encara al Teatre de Palafrugell, al Teatre Municipal, el grup Portbó celebra aquest cap de setmana el seu 56è aniversari.
El grup Portbó celebra aquest dissabte el seu 56è aniversari, de nou ho fa amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell. En aquest cas és amb un concert a benefici de Càritas Palafrugell. Queda força lluny aquell 1966, quan l'Ernest Morató, en Carles Mir i en Josep Xicoira van fer el primer concert del grup. Aquest any, 7 dels integrants històrics i actuals del Portbó participaran a la trobada. A banda dels components actuals, en Pep Nadal, en Lluís Bofill i en Xavi Junama, pujaran a l'escenari en Carles Casanovas i en Mineu Ferrer, en l'any del seu comiat, conjuntament amb en Xiqui Ramon i en Fonso Carreras, membres històrics del grup Portbó. Una celebració d'aniversari que es porta a terme des de ja fa un grapat d'anys, com ens recordava en Carles Casanovas a Ràdio Palafrugell.
Aquesta la van començar a fer quan hi havia en Xiqui la formació, quan érem 3, i la fèiem a la plaça del Portbó de Calella de Palafrugell el mes d'agost. La cosa es va anar complicant molt perquè el mes d'agost acabava hi havia més gent, cada vegada teníem menys espai, havíem de demanar al fraternal que ens deixés les cadires, l'Ajuntament que demanés permís
a costes.
Tot era un embolic. Els bars del costat cada vegada feien més l'agost aquell dia. El que no podíem fer amb les habaneres el dia de les habaneres el feien aquell dia. Cada vegada el nostre espai quedava més reduït i al final vam dir, escolta, no hi cabem els nostres, no els passants. I llavors vam decidir de fer-ho en el municipal. No recordo els anys que fa que ho fem al municipal, però fa uns quants i em penso que és el lloc on hem de fer-ho al final de temporada o quasi al final de temporada.
La festa d'aniversari del grup Probon és una cantada de maneres convencional, sinó una mostra del grup actual i una ullada als grans clàssics de la formació des de l'època de l'Ernest Morató i en Càstor Pérez.
És que a la festa d'aniversari no hi ha una cantada de maneres. No és una cantada de maneres convencional, ni s'assemblen en res. Bé, sí, que cantarem alguna manera, o sigui, és l'única cosa que té. El que passa és que allà es fa una petita mostra de lo que pot ser el Porvó a l'actualitat, cada any a l'actualitat, aquest any li tocarà en els nous, mireu, vam fer-ho durant molts anys, una petita mostra, però la resta són les cançons que es cantaven quan érem petits, jovenets, a Calella Palafrugell, quan tots vam mamar d'aquella mateixa font de l'Ernest Morató i d'en Càstor Pérez. Llavors, anem a cantar aquestes, i les emblemàtiques.
El concert començarà a les 8 del vespre d'aquest dissabte al Teatre Municipal de Palafrugell. Més informació de com adquirir les localitats a palafrugellcultura.cat.
Peix fregit voltant la taula. Moltes gràcies, Rafael Corbí. Més notícies. El Teatre La Gorga de Palamós presenta la seva programació estable prevista pel quart trimestre del 2022 amb una àmplia varietat d'espectacles teatrals, musicals, de dansa, circ i cinema. Gerard Escaig.
Aquesta programació s'estrenarà el proper dissabte 1 d'octubre, coincidint amb la 7a edició del Festival de Dansa de Tardor Onadens, que s'estrenarà amb un espectacle de dansa acrobàtica de carrer a Plaça Catalunya, Ecos, de la companyia Moveo, a 8:45 del vespre. El festival s'allargarà fins al 16 de desembre, alternant 7 propostes més per a públic familiar, joves i adults. La programació de la Gorga inclou també propostes de teatre professional com la comèdia Una teràpia integral, de la qual una de les actrius, Àngels Gunyalons, farà una masterclass oberta el dissabte 22 d'octubre. Aquesta activitat és organitzada per Gespa Teatre, entitat palamosina que tornarà a trepitjar l'escenari amb l'obra de producció pop pròpia Últim Avís i que es podrà veure al teatre en 4 funcions.
I la cuina de l'Empordanet ha presentat aquest dijous a la tarda a l'aula gastronòmica de l'Empordà les iniciatives tirades endavant aquest 2022 dins del marc del projecte de valorització de peix poc reconegut a la Costa Brava, de la llotja a la cuina. L'acte ha comptat amb la participació d'Elisabet Sánchez, directora de Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, també de Pere Estradera, president del GALP Costa Brava, Mireia Esteve, gerent del GALP Costa Brava, i Vicenç Fajardo, president de la cuina de l'Empordanet. Miquel 40.
Entre elles destaca l'edició d'un llibre amb 17 receptes de peix i marisc, cadascuna d'elles feta amb una espècie de baix interès comercial diferent i signada per un dels 17 caps de cuina dels restaurants que conformen el col·lectiu gastronòmic de la cuina de l'Empordanet. La publicació, que compta amb imatges del fotògraf Lluís Català i il·lustracions de l'artista Bruna Valls, també conté informació de valor de cadascuna de les espècies utilitzades. Totes les receptes es poden veure també en format vídeo a través de Reels al compte d'Instagram Cuina Empordanet. El llibre, del que se n'han fet 1.000 còpies, s'ha repartit a tots els restaurants de l'entitat durant aquest estiu. Cada cop que un comensal demanava un plat de la carta protagonitzat per una de les 17 espècies triades, se li atorgava un llibre. També es pot descarregar i llegir online en format interactiu. A més, la publicació s'ha repartit entre els assistents a 3 show cookings organitzats amb motiu del projecte i en els que s'han preparat i tastat alguns dels plats ideats per De la llotja a la cuina. Han estat a càrrec de Tomàs Brull, de la Cala Taverna, i Blai Florença, de l'Aradi, a l'Espai del Peix de Palamós, el 5 de setembre, Jordi Sabadí, el Roser, el dia 2, i Vicenç Fajardo, del restaurant Saó, a la Maram de l'Escala, el 8 de setembre, i Quim Caselles, del Casamar, i Enric Hercé, del Aurum, a l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, de Vall-llobrega, el 15 de setembre.
I demà, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació WeCare, de la marca Delicious and Sons, organitzen la jornada de voluntariat Netegem la Mediterrània. La neteja de les platges de Calella i de Llafranca es podrà fer a peu, en immersió, caiac o paddle surf.
L'objectiu de la jornada és consciència sobre l'estat de la Mediterrània i netejar l'emblemàtic litoral. L'any passat van participar a Netegem la Mediterrània 436 voluntaris, que van recollir 302,75 quilos de residus i diferents materials. Mònica Navarro, de Delicious and Sons, explica a Ràdio Palafrugell que és una neteja a molts nivells.
I que la fem nosaltres, diem, tridimensional. Netegem el fons del mar, la superfície del mar i el que és la sorra a peu, no? I els camins de ronda. Amb col·laboració, òbviament, de la mà de l'Ajuntament de Palafrugell, que ens ajuda i ens facilita, no?, el poder tancar aquests accessos a les platges durant aquestes horetes que fem l'activitat, i empreses locals que fan possible, doncs, sortir amb submarinistes per netejar el fons del mar.
I assegura que ja s'han omplert totes les inscripcions que s'havien obert i hi ha llista d'espera.
Que ja no podem inscriure ningú més. Hem tancat a més de 500 inscrits a totes les modalitats, fent torns de sortida amb els caiacs, amb els paddle surf, i bueno, tenim una llista d'espera de 100 i pico persones.
A més de ser organitzada per l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació WeCare de la marca Delicious and Sons, qui coordina la neteja de la sorra amb voluntaris, l'acte compta amb la col·laboració del centre d'immersió Poseidon Diving Costa Brava a la platja del Port Pelegrí i a la platja de Llafranc, els centres d'immersió Triton Diving i Barracuda Diving i de l'empresa de caiacs Tourist Service. L'activitat comptarà amb la participació d'Olivia Mandel, impulsora de la campanya per prohibir l'existència de dofinaris a Espanya, i el recolzament de l'Institut Jane Goodall a través del seu programa Raïces i Brotes i de les empreses Mar a la Vista i L'Hort del Silenci. La jornada de neteja del litoral és una activitat amb anys d'història al municipi, en què diferents entitats, centres d'inversió i l'Ajuntament de Palafrugell han impulsat diverses accions. Des de l'any 1993, l'Associació de Veïns de Tamariu impulsa iniciatives per l'estudi i protecció del fons marí de Tamariu. A la platja de Llafranc s'ha dut a terme la neteja de la platja de manera ininterrompuda des de l'any 2004, i a Calella les jornades s'han celebrat des de l'any 2013 a la platja del Port Pelegrí.
Tres minuts i mig i arribarem a les 9. Cada divendres, en aquest supermatí, parlarem de llocs de casa nostra que convé visitar, d'històries, d'èpoques, i ho farem amb la guia cultural, la Sandra Bisba. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia a tothom.
Sandra, cada divendres, això, eh? Ens portaràs a algun lloc o ens explicaràs, ens portaràs a algun lloc físic, diguem-ne, o temporal?
Sí, la idea és fer una mica de turisme a quilòmetre zero.
Exacte.
Val? O sigui, és una secció per la gent d'aquí, per la gent del territori, i que a vegades anem molt lluny a conèixer coses i el de casa no ho coneixem, i hi ha imprescindibles, hi ha llocs fantàstics, hi ha espais fantàstics, hi ha històries fantàstiques, que la idea és compartir-les en aquesta secció del divendres al matí. I mira que potser el fer-ho el divendres també dona peu a que potser el cap de setmana la gent aprofitar, anem a veure-ho, no? Anem a conèixer aquesta història.
Està clar, no? Sí, de fet l'objectiu és això, no? Que no tinguem excuses per dir, mira, això no ho conec, no? Això, aquesta... No hi he anat mai. I ara més que s'acosta, allò, temporada baixa a nivell turístic, podem anar a veure...
Exacte,
podem passejar per casa nostra sense haver de patir per si aparcarem, per si podrem entrar, per si... etcètera, etcètera, no?
Sí. Els d'aquí ens fa molta mandra fer cues, i deixem la Costa Brava i l'Empordà per la resta de gent, però ara sí que podem disfrutar-la, i a més que ja sabem que aquí el temps ens va acompanyant la resta de l'any, vull dir que tampoc tenim uns hiverns durs, vull dir que es tracta de sortir al carrer i a gaudir-lo.
Està clar, molt bé. Doncs això ho farem cada divendres. A partir de la setmana que ve ja començarem, ens hi posarem, entrarem en matèria i podrem allò... suposo que cada dia parlarem d'un tema diferent, anirem fent passeig, suposo, més sobre Empordanet, no?, que potser és la zona més
d'influència. Sí, una mica la idea és aquesta, que és el territori que jo corro més, val?, amb la meva feina, i que arrel d'això he anat descobrint, no?, com molts d'aquests que ens dediquem a explicar el territori.
Està clar. Doncs bé, Sandra Bisba, fins a divendres que ve.
Molt bé, Dani. Que vagi doncs molt bé. Divendres, bon cap de setmana. Adéu.
Doncs fins aquí el Supermatí d'avui, un informatiu que tornarà dilluns que ve. Dilluns a les 8 del matí, com cada dia. Per cert, recordem, pel que fa a la previsió del temps, no us deixeu enganyar pel sol que fa ara mateix, perquè sembla que arribaran nuvolades, plogims i tempestes, fins i tot. Ens deia ara l'Albert Aparicio que pot haver arribar a haver tempestes al llarg d'avui, demà i diumenge ja arribaria una mica més la calma i seria feia un dia més, més maco, diguem-ne. Fins aquí aquest informatiu. Que vagi molt bé, tingueu molt bon cap de setmana.